Molt bona tarda, són les dues. Avui hem conegut per dins la nova residència d'estudiants de l'Eix Macià.
Notícies migdia. Núria García.
S'ha fet una visita institucional amb els responsables de l'edifici i representants municipals. La residència ofereix 347 places que van dels 740 als més de 900 euros. I a hores d'ara ja hi ha un 25% de reserves fetes de cara a l'inici del curs al setembre. Joaquín Adueza, responsable de Yugo, que és l'empresa que gestiona el nou equipament, ha parlat d'un dels trets diferencials d'aquest edifici, les zones comunes.
Al quedarnos los dos edificios fue crear un entorno aquí, tipo Soho neoyorquino, que era lo que nos nació en la idea, dar un enfoque un poco más distendido, donde la gente pudiese convivir aquí en medio, tener una vida dentro de la residencia. Entonces tenemos en los lados algunas zonas de salas de estar, co-living, etcétera. Hay una parte de gimnasio, luego una parte de lavandería, los servicios tradicionales, y en la parte más al fondo donde pueden estar estudiando más tranquilamente para no distorsionar.
La nova residència està ubicada a l'antic centre comercial del Llac Center, que s'ha estat adequant en els últims anys. I en esports, Vladisco Botún s'ha acomiadat avui dels Arlequinats a Ràdio Sabadell. Ha dit estar decebut amb les crítiques que ha rebut per la decisió de marxar a l'Alcorcón.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
De seguida entrem en matèria per repassar les informacions més destacades de la jornada, però aquesta hora ens fixem en la situació de les carreteres catalanes. Aquesta hora hi ha afectacions viàries a la C-59 a Caldes de Montbui per un accident entre un turisme i una furgoneta. També un camió avariat talla un carril a aquesta hora de la C-60 Argentona en sentit Granollers. Hi ha 2,5 quilòmetres de retencions. I un vehicle avariat a la C-32 Esplugues de Llobregat talla també un carril en sentit Trinitat i provoca 2 quilòmetres de cues des de Cornellà. Per la resta de vies, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
La residència universitària del Llac Center ja és una realitat. Quan falten 2 mesos perquè s'obri les instal·lacions, els equips de neteja i els decoradors estan fent els últims retocs a les habitacions i als espais comuns perquè l'1 de setembre els primers estudiants hi entrin a viure. Avui s'ha fet una visita per la premsa i les autoritats. Julià Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Com és aquesta residència exactament?
Doncs en total hi ha 347 habitacions de diferents formes i modalitats, ni a d'individuals i ni a de dobles. Així ho ha explicat en aquesta visita Joaquín Andueza, de l'empresa Yugo, encarregada de la residència.
Realmente son dos edificios que son simétricos, que cada uno tiene aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados de superficie, en los cuales hemos definido conjuntamente 374 habitaciones. De las 374 habitaciones, hay 14 habitaciones que son tudios, que son mini apartamentitos de 2 habitaciones con una cocinita y un baño compartido. Hay 80 unidades que son premium, que las veréis que son unidades muy amplias, muy grandes, de habitaciones de 22, 24 metros cuadrados. Y luego hay las habitaciones tradicionales, las estándar, que tienen 18 metros cuadrados.
Així doncs, tot gairebé a punt perquè entrin els primers estudiants. Pel que fa a les reserves, a hores d'ara ja s'han reservat un 25% de les habitacions. Unes xifres molt bones per als empresaris que, de fet, s'han donat un marge de 3 anys per acabar de rendibilitzar la residència. Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Farrés ha posat en relleu la importància d'un equipament com aquest per una ciutat com Sabadell.
Però al final això es fa possible perquè hem fet una aposta claríssima pel Taulí, perquè hem dit sí a l'aeroport, perquè hem dit sí a tenir inversions, perquè hem dit sí a l'ESDI, perquè hem dit sí a l'art tèxtil, no? Per tant, crear un cosmos doncs, a la ciutat que sigui atractiva per aquesta inversió i posar-ho fàcil.
Els preus de les diferents habitacions oscil·len entre els 700 i els 900 euros al mes.
Obrim pàgina sanitària per explicar-vos que han condemnat el Parc Taulí per negligència. Un jutjat de Barcelona ha determinat que l'Hospital Sabadellenc va donar d'alta massa d'hora una pacient d'ictus que va acabar morint poc després. El Taulí i el CatSalut hauran de pagar una indemnització de 200.000 euros al marit i als 2 fills de la víctima.
Segons ha avançat avui la cadena SER, els fets van passar al març del 2020. La dona, víctima d'un ictus, va ser sotmesa a una traqueostomia perquè no podien passar. Un mes després, i en plena explosió de la pandèmia, va ser donada d'alta, però 5 dies més tard la seva situació es va complicar. Tot i acudir al metge, la dona va acabar morint poc després ofegada a casa seva, sense que els serveis sanitaris poguessin fer res per salvar-li la vida. Ara el jutge estima la denúncia de la família de la dona i condemna per negligència tant el taulí com el CatSalut, ja que considera que, si l'hospital hagués deixat ingressada la víctima, s'haguessin assegurat unes cures professionals. La resolució constata que la decisió dels professionals del centre sanitari es va veure influenciada per la psicosi de l'arribada de la pandèmia de la Covid-19.
I encara en clau del Parc Taulí, us expliquem que la situació a l'hospital ha millorat amb l'obertura de les noves unitats, però que hi continua havent sobrecàrrega de pacients. Així ho ha constatat el doctor Àlex Mayer, representant de Metges de Catalunya, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Ha afirmat que és una situació endèmica de l'Hospital Sabadellenc.
I ho ha atribuït al fet que històricament hi hagi hagut falta de llits al Vallès Occidental. Mayer, però, confia que l'impuls de projectes com l'Hospital Ernest Lluch ajudi a redreçar la saturació que a dia d'avui encara pateix el taulí.
Que tots aquests altres centres que en algun moment s'han de tornar a plantejar i s'han de tornar a treure seran una manera de que el taulí no estigui tan sobresaturat que, tot i fer les reformes que es facin internament, mentre no hi hagi aquests altres recursos que són necessaris perquè hi ha una mancança de llits.
El doctor, que és representant del Sindicat de Metges de Catalunya, al Taulí, també s'ha referit als últims episodis d'agressions a sanitaris. Ha dit que cal més suport de l'administració cap a les víctimes i ha demanat una revisió de protocols d'actuació.
Establir protocols realment d'actuació del moment urgent, no? Del moment agut de l'agressió, però també protocols pel que fa al després. No? Des de Metges de Catalunya o des d'altres agrupacions professionals sempre s'ha reclamat que no hagi de dependre exclusivament del professional, doncs, que hi hagi una denúncia o que hi hagi algun tipus d'actuació, doncs, fins i tot jurídica, sinó que siguin les institucions i els col·legis i doncs, l'administració qui s'impliqui per, al final, recolzar o estar al costat del treballador.
En els últims dies, el taulí ha viscut un fort desplegament policial al seu exterior després del trasllat d'una mare i el seu nadó procedents de l'Hospital de Terrassa. Tot plegat arran d'una baralla a la sala de parts que va acabar amb 10 professionals ferits. El dispositiu ja ha finalitzat després que ahir a la tarda es confirmés la defunció del menor i que la família abandonés el centre sanitari.
I ara us expliquem una altra qüestió relacionada amb aquest tema, perquè l'Associació de Veïns d'Espronceda ha condemnat l'agressió a una infermera del CapSud a través d'un comunicat on ha advertit que aquest no ha estat un fet aïllat i que la sensació d'inseguretat al barri en general cada vegada va més a l'alça.
El seu president, Andrés Avellaneda, ha assenyalat el sistema de salut pública català i l'ha acusat de tensar la situació fins a desembocar en escenes tan sensibles com aquesta.
Resulta de que el sistema sanitario, ten en cuenta de que, por ejemplo, tú vas al CatSud y pides hora y te dan hora para 3 semanas. O sea, eso ya de entrada, y eso no es culpa del sanitario, es culpa del sistema de la sanidad, que faltan medios, faltan recursos y faltan personas. Y un sanitario, enfermera o médico, que tenga que atender un montón de pacientes, ¿entiendes? Posiblemente no dedica el tiempo que ella quisiera y el paciente tampoco se siente, digamos, con la atención que requeriría su situación.
Per això, des de l'Associació de Veïns reclamen més recursos per preservar la seguretat dels professionals.
I comencen les vacances d'estiu i amb elles les donacions de sang cauen un 30%, segons dades del Banc de Sang i Teixits. És per això que l'entitat ha impulsat una campanya especial per recollir les 40.000 donacions que necessitaran entre els mesos de juliol i agost, habilitant nous punts de donació en espais considerats, Júlia, refugis climàtics.
Sí, Àgueda Uncochea, cap de centres del Banc de Sang i Teixits, ha alertat que l'estiu és crític per les donacions de sang perquè hi ha moltes menys donacions a causa del canvi d'hàbits i de la calor. Però, a més, ha assenyalat un altre factor que potser ens passa per alt. Són declaracions al Cafè.
A lo que és Europa, en principi, no hi ha cap problema, però sí que és cert que si fem viatges a llocs més exòtics amb diferents problemes de risc d'infeccions extres, doncs en aquests casos s'ha de fer un període en el qual d'observació i no donació fins que la donació sigui segura.
Alguns d'aquests punts extra que s'habilitaran a Sabadell són l'antic mercat de Sant Joan i algunes biblioteques i centres cívics.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les 2:10, les bones dades relatives a l'ocupació amb l'atur situat a nivells del juliol de 2008 s'expliquen també per la bona feina que s'està fent des de Sabadell. Així, si més no, ho considera la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, que posa l'exemple de les llicències d'activitat.
Estem treballant doncs, perquè hi hagi una agilitat en fer que les empreses vinguin a Sabadell. Això vol dir crear ocupació. Estem treballant perquè les empreses no marxin de la nostra ciutat. Estem treballant perquè els usos de les diferents àrees puguin ser actualitzats i es puguin fer diverses activitats que fins ara no es podien fer.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Aymerich ha destacat que l'àrea industrial del Ripoll és un bon espai de creixement.
L'Ajuntament treballa en el Pla d'Usos Industrials de l'àrea del Ripoll que hauria d'aprovar-se durant la tardor, ja que està pendent d'un document que pugui arribar des de la Generalitat. El document haurà de permetre planificar i analitzar quines indústries es podran instal·lar concretament a la zona que hi ha a l'entorn del riu. És un dels espais amb més potencialitat de la ciutat, ja que és on es concentra gran part de l'espai disponible. Això sí, ha de ser una indústria respectuosa amb el medi ambient.
Puguem fer diferents activitats en tota l'àrea de Ripoll, la puguem reactivar perquè ens permet uns llocs de treball que sense ser invasius en la zona puguin ocupar persones en llocs que ara estan destartalats.
Ara bé, Aymerich destaca que també hi ha alguns espais disponibles a l'entorn de Sant Pau de Riusec i al polígon sud-oest. I en aquest sentit és important que la ciutat pugui atraure el talent d'empreses per omplir els espais.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
I atenció perquè per als més petits torna la gimcana de Sabadell Comerç Centre. Des d'avui fins a finals de juliol a diversos aparadors de comerços de la ciutat trobareu plafons col·leccionables.
I si els arribes a col·leccionar tots, entraràs al sorteig per a un dels 30 premis que hi ha disponibles. Jordi Obradors, president de Sabadell Comerç Centre, explica que és una de les activitats que més funcionen de l'entitat.
Quantitat de butlletes que traiem d'aquestes quatre bústies, cada any n'hi ha més, i per tant ens demostra que és una campanya que funciona molt bé, que les famílies amb nanos petits tenen una excusa per fer una volta.
La gincama estarà operativa fins al 22 de juliol.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar? Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda... No,
sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Gràcies. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent.
Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Un minut per arribar al punt d'un quart de tres. Repassem altres informacions de més enllà de la ciutat i estem molt pendents dels Mossos d'Esquadra i la Vigilància Aduanera de l'Agència Tributària que han activat a primera hora del matí una operació contra una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
El dispositiu té com a epicentre Barcelona, però també s'estan fent entrades a Vacarisses i Riells i Abrera. En l'operació coordinada pel jutge d'instrucció 24 de Barcelona hi participen més de 250 efectius dels Mossos, així com la unitat canina i mitjans aeris.
La fiscalia denuncia el president de Glovo per vulnerar els drets dels riders.
El Ministeri Públic reitera que la tecnològica cau en un delicte contra els drets dels treballadors en obligar-los a fer-se autònoms. A l'escrit, la Fiscalia considera inqüestionable que els treballadors de Glovo han continuat fent les tasques de repartiment en les mateixes condicions que abans de les sentències i alhora subratlla que els repartidors no tenen una organització de treball pròpia des que presten els seus serveis a l'empresa Glovo.
I acabem. Catalunya registra durant el 2023 la xifra més baixa de naixements des de l'any 1995.
Segons l'IDESCAT, l'any passat va néixer prop de 54.200 nadons, el que suposa una disminució del 3,9% en relació al 2022. Continua així la tendència sostinguda dels últims 15 anys en què s'ha registrat una davallada de la natalitat. L'edat mitjana de la maternitat es manté en els 32 anys i mig.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Vladis Kopotun s'ha acomiadat dels Arlequinats avui a Ràdio Sabadell. Adrián Arroyo, bona tarda.
Bona tarda.
El davanter ucraïnès ha explicat els motius que l'han dut a prendre la decisió de no renovar i marxar a l'Alcorcón.
Sí, el ja ex-arlequinat marxa amb un regust agredolç pel descens i per les crítiques que ha rebut per part d'un sector de l'afició.
Decebut, no?, al final, per com ha acabat una miqueta tot, perquè no m'esperava aquesta acomiadació de la gent. O sigui, no considero que sigui, que sigui tothom, però bueno, per una altra part, content, perquè és una oportunitat molt bona per mi, pel meu futur, i res, com us dic, una miqueta decebut i bueno, aquí estem.
Vladis considera que l'oferta de l'Alcorcón era un tren que no podia deixar passar, a més ha assegurat que ha intentat ser honest amb el Sabadell, no fent-li perdre el temps amb l'esperança de renovar, sabent que no seria així.
Considero que vaig ser sincer amb el club, perquè havent-hi ofertes d'aquest tipus, o sigui, dir-li al club, per exemple, que hi havia, o sigui, alguna possibilitat com a tal de continuar, no crec que hagués sigut sincer amb ells, però pel simple fet de que jo vull ser professional i considero que necessitava aquesta oportunitat a nivell, sobretot, esportiu, perquè considero que tothom hagués fet el mateix que jo.
L'atacant no ha tancat la porta, això sí, a poder tornar algun dia a la que considera que és casa seva.
Gianni Cassaro pot ser nou porter del Sabadell en les pròximes hores.
Sí, les negociacions amb el porter lloretenc estan molt avançades i fins i tot durant el dia d'avui podria anunciar-se el seu fitxatge. Procedeix del Real Murcia, primera federació, club que ja l'ha acomiadat públicament, si bé ha passat també per altres equips com el Villarreal B, el Yeclano o el Peralada. En el seu dia va començar a jugar a futbol aquí a la ciutat, al Mercantil. La direcció esportiva arlequinada espera resoldre també aquesta setmana la figura del segon porter, a l'espera de la resposta d'un Froileal que té una oferta de renovació sobre la taula.
Tot l'endemà de conèixer, Adri, la distribució de grups definitiva de la segona federació, pel que fa al grup de Llevant, se segueix exactament el mateix patró que l'any passat.
Per tant, el Sabadell s'enfrontarà a la resta de catalans, als balears i als valencians, excepte l'Orihuela, que va cap al sud. En total, el grup 3 comptarà amb 4 filials i amb 3 equips recent descendits, el Cornellà, l'Atlètic Balears i el propi Sabadell. La Lliga començarà el primer cap de setmana de setembre i encara no hi ha data pel sorteig del calendari.
Al marge d'això, el Sabadell ha tancat un acord amb Royal Verd per la cura de la gespa de la nova Creu Alta.
Canvia així l'empresa que s'encarrega del terreny de joc sabadellenc després que fos Elia la responsable dels últims anys. La garrotxina Royal Verd, això sí, ja havia estat la responsable de fer el canvi de gespa l'última vegada, ara fa 4 anys. També s'espera que en els pròxims dies s'anunciïn els detalls del nou acord de patrocini tècnic amb la marca de roba italiana Kappa.
Encara en matèria de futbol, però més enllà del Sabadell, Toni Sánchez serà el nou entrenador del Tibidabo Torre-Romeu. D'aquesta manera queden definides ja les 4 banquetes sabadellenques de segona catalana.
Un any després de la seva retirada, l'excapità blanquivermell agafa el relleu de Toni Sallés. El nou tècnic explica així la idea amb la qual afronta el repte.
Mi idea es clara, que es seguir con la línea que lleva el equipo, ¿vale? Un equipo que sea agresivo sin balón, que sea bastante vertical y que siga pues compitiendo como lo lleva haciendo pues las dos últimas temporadas sobre todo, ¿vale? Y es un poco una línea de continuación del proyecto.
El seu segon entrenador serà Dani Toro, el capità d'aquesta última temporada, que també acaba de retirar-se. Per cert, l'ex de la sabadellenca Jesús Rueda Betis ha tancat ja el seu fitxatge pel Juventud 25 de setembre, rubinenc de primera catalana.
L'Oar Gràcia ha incorporat a 5 jugadores per la seva plantilla de Divisió d'Honor Plata.
Són les porteres Olga Pena i Claudia Álvarez, Maria Fernández, Ollane Iriarte i Andrea Calina. L'entrenadora Carol Carmona es felicita per la confecció de l'equip i considera que puja el nivell.
Jo crec que sí, més que res pel fet de que tothom renova, exceptuant les dues figures que t'he dit, però el gruixut de les jugadores amb experiència i totes les jugadores que han estat durant aquests anys lluitant per estar dalt, doncs les mantenim, i a banda d'això doncs, crec que reforçar uns jugadors de molta qualitat, que ens feien falta sobretot a la zona de la dreta, a les esquerranes, i bueno, la Maria sobretot a nivell de golejadora ens aportarà moltíssim, i les dues porteres faran molt, molt bona feina.
Abans d'afrontar la Lliga, l'Oar femení encara disputarà la Supercopa de Catalunya a finals d'agost.
I Jaume Silvestre rebrà aquesta nit el Premi Panatlon.
Es tracta d'una persona estretament vinculada durant dècades al món de l'atletisme local i de la Joventut Atlètica Sabadell com a entitat. L'acte de lliurament serà en el decurs del sopar de cloenda de temporada del Panatlon Sabadell, avui a l'hotel Urpí a partir de les 9. Silvestre succeeix en el palmarès del premi al president del Creu Alta Sabadell Bàsquet, Enric Campos.
Més qüestions. La nedadora del Club Natació Sabadell, Clàudia Muñoz, ha estat setena al relleu 4% lliure a l'Europeu Júnior de Vilnius.
Ha nedat la primera posta, signant a més el rècord de Catalunya de la seva edat, amb una marca de 56-15. També competeixen en aquest Campionat d'Europa de Lituània per part del club Arnau Pifarrer, Natàlia Muñoz i Àlex Jiménez.
I acabem amb un apunt de waterpolo. El sabadellenc Pepe Motos i el jugador de l'Astralpool, Òscar Asensio, cauen de la llista de la selecció espanyola per disputar els Jocs de París.
Després de l'estada als Estats Units, el seleccionador David Martín ha descartat els dos jugadors esmentats i també Alejandro Bustos, de l'Atlètic Barceloneta. Avui mateix, el combinat estatal viatja cap a Itàlia per disputar el torneig internacional Sardinia Cup. Del club han passat el tall Edu Lorrio, Blai Mallarac i Fran Valera, i també ho ha fet el sabadellenc Sergi Cabanes.
Gràcies, Adri.
A tu.
Cultura.
Cita musical avui al Fresc Festival amb Live Choir. La proposta musical es defineix com la primera iniciativa professional de gospel funk de Catalunya, assegurant que tenen un directe molt que no s'oblida i que arriba carregat de referents de l'escena estatal. Els seus referents musicals són el blues, el soul i el funky afroamericà, i veuen dels artistes més moderns, però també de clàssics com Aretha Franklin, Sam Cooke o Otis Redding. El concert és aquesta nit a les 9 i encara hi ha entrades disponibles.
El temps.
La previsió d'avui, Lluís Mi Pérez, endavant.
Aquest dimecres ha començat amb pluja en algunes comarques i no poca, per exemple, fins a 32 litres per metre quadrat han caigut a Canet de Mar, però han estat pluges molt localitzades en aquesta banda del Maresme, a la Selva, i ja la nit passada entre la Garrotxa, el Ripollès, també ha arribat a plovisquejar, així com al Vallès Oriental. Tot això ja és història, a hores d'ara s'estan començant a trencar força els núvols, en queden alguns de prims, a moltes comarques que simplement aniran deixant el sol una mica velat, i la temperatura s'està enfilant més que ahir, sobretot a les comarques de Ponent, on aquesta tarda arribarem fàcilment als 33-34 graus de màxim, a cas de la ciutat de Lleida. També el vent de tramuntana continuarà bufant a l'Empordà i una mica de vent de dalt a les Terres de l'Ebre per anar girant cap a marinada. Amb vista al dijous, un temps molt tranquil, no s'espera pluja, només alguns nuvolots al matí, sobretot a la Costa Daurada, i una temperatura que el dijous tirarà més cap amunt que no pas aquest dimecres. Ho anirem seguint a la xarxa.
Les 2:23, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a través del canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.